Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Losada en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El govern central ja ha interposat davant del Constitucional un recurs contra la reforma de la llei de la presidència. Serà el tribunal, com és previsible, accepta entre avui i demà aquest recurs, la reforma d'aquesta llei quedaria paralitzada. A partir d'aquell moment, la pilota torna a estar en mans dels independentistes, més concretament del fugit Carles Puigdemont, que ha de posar sobre la taula un altre candidat a la investidura a l'espera d'aconteixements polítics. L'actualitat està a hores d'ara al Tribunal Suprem, que celebra la vista dels recursos de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva contra la presó preventiva dictada pel jutge Pablo Llarena el març passat. Tots els empresonats demanen sortir en llibertat. Mentrestant, Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament, ha tornat a carregar contra el govern de Mariano Rajoy per no recórrer davant del Constitucional el vot delegat de Puigdemont i Comín, tots dos fugits. Arrimadas alerta d'un possible nou president de la Generalitat, teledirigit des de Berlín per Carles Puigdemont. Els tres partits constitucionalistes a Badalona han començat a negociar una alternativa al govern de l'alcaldessa de la CUP, Dolors Sabater, tot i que les converses estan en fase molt embrionària. Tant Partit Popular, guanyador de les passades eleccions, com Ciutadans i PSC es mostren disposats a trobar punts d'entesa més enllà del que ha de ser alcalde de la ciutat de Badalona. El 20% dels celíacs utilitza internet com a font principal d'informació per seguir una dieta sense gluten. Una enquesta que ha fet pública avui l'Associació de Celíacs de Catalunya alerta del perill que suposen a les webs en contingut confús i falaç. I els gestors administratius veuen inexactituds en el 30% dels esborranys de la declaració de la renda. Els gestors ho atribueixen a la falta de rigor necessari de l'agència tributària. I divisió d'opinions entre els barcelonins davant la proposta de cobrar un peatge per accedir a grans ciutats com Madrid o Barcelona es punta. És una iniciativa de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, i té com a objectiu pal·liar els problemes d'embussos i contaminació atmosfèrica, com ja s'ha per exemple, a Londres, Milà o Oslo. Tot això ho expliquem a partir de 2:45, com cada dia, en aquests instants, la informació de serveis i l'avanç dels Esports Cope. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui es manté el temps inestable d'aquests últims dies. A la meitat oriental de Catalunya s'ha d'anar ennuvolant més, amb ruixats ocasionals que possiblement siguin forts, amb tempestes i tot, especialment també avui a l'interior i durant la tarda. Per tant, tornarem a tenir avisos grocs aquesta tarda, vespre, per tempesta i pluja d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora, aquest cop a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, és a dir, Pirineu, Prepirineu, prelitorals. Cel més clar a la meitat occidental ja. Les temperatures no variaran molt. Hi haurà màximes de 22 graus a Barcelona i Tarragona, a Girona 24 i a Lleida arribarem als 26. Pel que fa al vent, al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona continuarà bufant de nord-oest, intens, i a la resta es mantindrà més suau. Demà tindrem un cel ennuvolat, però la meitat occidental s'anirà aclarint. Altre cop, a la meitat oriental hi haurà ruixats ocasionals, encara localment forts amb tempestes a l'interior durant la tarda. Les temperatures es mantindran sense gaires canvis, excepte a la meitat est, on la màxima baixarà més. Hi haurà mínimes de 16 a Barcelona, 15 graus a Tarragona, 13 a Girona i 12 a Lleida. I el vent a l'Empordà i al sud de Tarragona tornarà a bufar de nord-oest, pot ser fort a primeres hores, després anirà fluixant també, i demà tindrem avisos a la costa de l'Empordà per onades de 3 metres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària. Luisa Lopa, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. 11 hores de la circulació és fluida al conjunt de la xarxa viària catalana. Només pararem una miqueta d'atenció a hores d'ara a la Ronda Litoral, on un accident a l'altura del port està provocant retencions en sentit Trinitat. En sentit Llobregat, aquí mateix a la Ronda Litoral, també trobareu retencions entre el Fòrum i Bac de Roda, en sentit Llobregat, com es deia. Això seria tot fins ara. Molt bona tarda.
Transport públic, Eva Melús, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, pel partit de Lliga entre Barça i Villarreal d'aquest vespre, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. El tram baix també reforça el seu servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit avui. I això és tot. De moment, des del Centre d'Informació Transmet, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Podem dir que encara hi ha més de 1,6 milions de persones en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya, és a dir, el 22,5% de la població. Tot i que aquesta xifra s'havia acostat als 2 milions en els anys més durs de la crisi, el tenir una cinquena part de la població en situació de vulnerabilitat és inacceptable, i més en el cas d'alguns col·lectius com les llars amb famílies dependents en risc de pobresa o exclusió social.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona o al correu atencioaldonant@caritas.barcelona amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Ja arriba el moment de parlar d'esports, com sempre, amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
A les 3 i 5, Esports Cope, en portada, què porteu avui? Aviam.
És un dimecres, sens dubte, marcat per la notícia que avançava Elena Condis ahir a la tarda, a les 8 i 9 minuts, a la Linterna, on Cope avançava que el Barça ja ha fet saber a l'Atlético de Madrid que farà l'operació de contractació de Griezmann a través dels 100 milions de clàusula de rescisió del davanter fins ara de l'Atlético de Madrid. La reacció del conjunt matalassé, que arribava a través d'una nota pública on l'equip del Metropolitano li retreu al Barça la conducta que ha mantingut de contactes per fitxar el futbolista amb contracte en vigor amb l'entitat del Metropolitano. Griezmann, que arribarà al Camp Nou aquest estiu per reforçar la davantera de Valverde en un encaix que des del punt de vista esportiu analitzarem a Esports Copé de la mà de Lluís Carreras. L'últim a parlar públicament del davanter francès era ahir el tècnic Ernesto Valverde a la prèvia del partit contra el Villarreal.
No sé qué relevancia tiene que haya comido con Cerezo, que es su presidente, pero bueno... Desde luego Griezmann es un gran jugador, no tengo ninguna duda, y en eso lo siento de verdad, pero yo creo que tenemos que ser muy cautos con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros. Lo voy a repetir una vez más, primero para valorar lo que tenemos y segundo porque tenemos un respeto hacia los rivales, ¿no? En este caso el Atlético de Madrid, que cuenta con Griezmann, que va a jugar una final, que se lo han ganado, que han hecho una gran temporada. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos, porque es un jugador que sí, evidentemente, que es grande, que es bueno, eso lo sabemos todos. Y el futuro ya lo veremos.
Més actualitat Barça, el club presentarà al·legacions al comitè d'apel·lació després que competició hagi sancionat amb 4 partits Sergi Roberto per la seva acció amb Marcelo al passat clàssic de diumenge. La intenció del Barça és demostrar que no va haver-hi intenció d'agressió ni excés de força en l'acció del lateral blaugrana. De confirmar-se aquests 4 partits, Sergi Roberto es perdria el que queda de Lliga i l'anada de Supercopa d'Espanya contra el Sevilla. A tot això, recordem, aquesta tarda a les 8, Villarreal visita el Camp Nou, Barça-Villarreal en Lliga amb força rotacions a l'equip de Valverde. 2 apunts més. Des de Sud-àfrica, el Mamelodi Sundowns confirma la presència del Barça en l'amistós del proper 16 de maig a Sud-àfrica. La Lliga australiana s'ha ofert per incorporar al seu campionat Andrés Iniesta. A l'Espanyol, Gerard Moreno deixarà el club per Iquito aquest estiu. Acord entre Espanyol i Villarreal, on els groguets abonaran la clàusula de 40 milions del davanter, dels quals 20 tornaran a la caixa de l'Espanyol. L'equip prepara el partit contra el Màlaga sota la direcció de David Gallego, que espera sanció després de la seva expulsió contra l'Atlético de Madrid. A competició espera el testimoni per escrit de Víctor Sánchez i Diego López per decidir si sanciona o no el tècnic blanquiblau. Sobre l'arribada del nou entrenador, paraules ahir del director esportiu Òscar Perarnau.
Bé, estem en un procés de selecció ja molt exhaustiu. Portem 12-14 dies tota la secretaria tècnica treballant i properament esperem arribar a un acord amb el futur entrenador.
Pel que fa al Girona, resta pendent del Sevilla-Real Madrid de Lliga, que també juga aquesta nit. Cas de victòria sevillista, els de Montilivi es quedarien matemàticament sense cap opció d'anar a Europa la temporada vinent. En el món del bàsquet s'acaba la temporada NBA per Ricky Rubio i els Utah Jazz, després de caure eliminats a les semifinals de conferència per Houston Rockets. Tot i no haver participat per lesió dels últims partits del seu equip, Ricky signa la seva millor temporada professional a la NBA. A casa nostra, el Madrid i el Betis juguen partit avançat d'ACB aquesta tarda al Within Center. Cas de victòria madridista es simplificaria molt els números de joventut de cara a la seva salvació matemàtica. I també en plana poliesportiva, avui a Esports Cope passarà pels nostres micròfons Joan Fonseré, director del Circuit de Catalunya, en la prèvia del que serà el proper 13 de maig al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló.
Molt bé, més esport com sempre a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts a Esports Cope. Gràcies, José Luis.
A vosaltres.
I una pena que l'Espanyol es deixi escapar a Gerard Moreno, eh?
Esperem que aquests 20 milions siguin ben invertits en un futbolista. Gerard Moreno ha signat aquesta temporada la meitat dels gols de l'Espanyol. És una dada,
doncs,
que ho diu.
Queda pràcticament tot dit. Gràcies, doncs, José Luis.
A vosaltres.
5, us escoltem. Ara escoltarem també, com cada dia a aquesta hora, els senyals horaris de 2:15 i seguirem explicant notícies i actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Fins ara. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem explicant notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez i de qui us parla, Carlos Lozada. El govern central ja ha interposat davant del Constitucional un recurs contra la reforma de la llei de presidència. Si l'alt tribunal, com és previsible, accepta entre avui i demà aquest recurs, la reforma de la llei queda paralitzada. A partir d'aquell moment, la pilota torna a estar en mans dels independentistes, més concretament del fugit Carles Puigdemont, que ha de posar sobre la taula un altre candidat a la investidura. A l'espera d'aconteixements polítics, l'actualitat està a hores d'ara al Tribunal Suprem, que celebra la vista dels recursos de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva contra la presó preventiva dictada pel jutge Pablo Llarena el març passat. Tots els empresonats demanen sortir en llibertat. De la seva banda, Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament, ha tornat a carregar contra el govern de Mariano Rajoy per no recórrer davant del Constitucional el vot delegat de Puigdemont i Comín. Arrimadas alerta d'un possible nou president de la Generalitat teledirigit des de Berlín pel fugit Carles Puigdemont. Els tres partits constitucionalistes a Badalona han començat a negociar una alternativa al govern de l'alcaldessa de la CUP, Dolors Sabater, tot i que les converses estan en fase molt embrionària. Tant el Partit Popular, guanyador de les passades eleccions, com Ciutadans i PSC es mostren disposats a trobar punts d'entesa més enllà de qui ha de ser l'alcalde de Badalona. El 20% dels celíacs utilitza internet com a font principal d'informació per seguir una dieta sense gluten. Una enquesta que ha fet pública avui l'Associació de Celíacs de Catalunya alerta del perill que suposen les webs amb contingut confús i fal·laç. I els gestors administratius veuen inexactituds en el 30% dels esborranys de la declaració de la renda. Els gestors ho atribueixen a la falta de rigor necessari de l'agència tributària. També us explicarem que hi ha divisió d'opinions entre els barcelonins davant la proposta de cobrar un peatge per accedir a grans ciutats com Madrid o Barcelona en hores punta. És una iniciativa de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, i té com a objectiu pal·liar els problemes d'embussos i contaminació atmosfèrica, com ja es fa, per exemple, a Londres, Milà o també a Oslo. Ho expliquem a partir d'ara, fins a les 3 de la tarda, com sempre abans, en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. El repassem amb la Iolanda Bernal. Bona tarda, Iolanda.
Hola, bona tarda.
Detingut el membre d'una xarxa que va robar 53 cases a Catalunya, País Basc i França.
Es tracta d'un veí de Barcelona de 24 anys i nacionalitat albanesa. Se'l considera autor de 5 robatoris en diferents municipis catalans, 24 a Guipúscoa i 24 més a poblacions franceses. Les investigacions van començar el 8 de gener arran d'un robatori comès en un pis de Solsona, a Lleida. A partir d'aquí s'ha pogut concloure que es tractava d'un grup de 3 homes especialistes en aquest tipus de delicte.
SEAT aconsegueix el millor mes de abril de la seva història per vendre més de 50.000 cotxes a tot el món.
Això es tradueix en un increment del 21% respecte al mateix mes de l'any passat. Amb aquestes xifres, la companyia ha superat el rècord que ja es va registrar l'any 2000. SEAT apunta que l'èxit comercial de la marca permetrà contractar 250 nous empleats de manera indefinida a partir de l'1 de juny. Actualment, el grup Volkswagen produeix cada dia 2.300 vehicles a la planta de Martorell.
Un conductor de l'accident amb 3 morts a Llardecans, a les comarques de Lleida, va morir per autolesions.
L'accident es va produir diumenge passat i va provocar la mort de 3 persones, un d'ells un veí de la zona de 39 anys. L'autòpsia revela que les lesions van ser posteriors a l'accident i van ser les causants de la seva mort. Se les va fer amb un objecte punxant. La furgoneta que conduïa va envair el carril contrari i va xocar contra un altre cotxe.
El jutge del 1 d'octubre cita com a investigat l'exsecretari de difusió, Antoni Molons.
L'han citat a declarar dimecres de la setmana que ve per donar explicacions sobre les campanyes vinculades al referèndum s'investiga el finançament de la consulta. Recordem que Molons va ser detingut el passat 15 de març en un operatiu de la Guàrdia Civil. Se l'atribueixen els presumptes delictes de desobediència i malversació.
L'Hospital Mútua de Terrassa desenvolupa un mètode per millorar els tractaments antidepressius.
Una actuació que permet un tractament més personal, una reducció de la freqüència i rebaixar el risc de suïcidi. També suposarà un estalvi econòmic i farà augmentar la tolerància i disminuir les estades a l'hospital. Començarà l'Hospital de Terrassa sent el primer de Catalunya que comptarà amb un servei propi d'ajust de dosis clíniques.
La tercera edició del Barcelona Games World reforçarà les competicions.
Es farà després d'aconseguir un acord amb el desenvolupament de videojocs i organitzadors de tornejos Riot Games i la Lliga de Videojocs Professional. El Saló també promocionarà els jocs de mòbils a través de la Mobile Arena. Consistirà en un estadi dedicat a tornejos amb plataformes mòbils. El Saló es farà entre el 29 de novembre i el 2 de desembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
I la Diputació de Barcelona celebra els 40 anys del Montseny com a reserva de la biosfera.
I ho farà impulsant un concurs de fotografia a Instagram, concurs que es farà entre el 29 d'abril i el 27 de maig. Està dirigit a qualsevol persona major de 18 anys, resident a Espanya. Per participar cal penjar fins a un màxim de 5 fotografies del Montseny.
Comencem. El govern central ja ha interposat davant del Tribunal Constitucional un recurs contra la reforma de la llei de la presidència que permetria una investidura a distància del fugit Carles Puigdemont. Si el Tribunal, com és previsible, accepta entre avui i demà el recurs, la reforma de la llei quedaria paralitzada. A partir d'aquest moment, la pilota torna a estar, doncs, en mans dels independentistes, més concretament del fugit Puigdemont, que ha de posar sobre la taula un altre candidat a la investidura. El plaç per tenir nou president de la Generalitat s'acaba el dia 22 d'aquest mes, i aquell dia no hi ha, anem de nou a eleccions. Concretament, serien el dia 15 de juliol. A l'espera d'aconteixements polítics que s'han de produir les properes hores, l'actualitat està hores d'ara a la justícia, concretament al Tribunal Suprem, que celebra o que ha celebrat la vista dels recursos de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva contra la presó preventiva dictada pel jutge Pablo Llarena el març passat. Tots els empresonats demanen sortir en llibertat. Busquem ja l'última hora. Anem fins al Tribunal Suprem a Madrid. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Motivos políticos es lo que han alegado las defensas en esta vista, al igual que Forcadell y Turull, que son los únicos encarcelados que han comparecido en la sala. Han rebatido el auto de procesamiento, que no era el motivo de la declaración, sino el recurso del ingreso en prisión. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la acusación popular en Vox han pedido que continúen en prisión. Hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva y los indicios se afianzan. Vox ha criticado el alegato político de los procesados y sus defensas. Escuchamos a su abogado Javier Ortega.
Lamentablemente, una vez más hemos tenido que ver cómo se nos intenta rebatir hechos jurídicos con opiniones políticas. Se intenta justificar delitos con opiniones políticas. Se intenta decir que la comisión de unos delitos quedarían de alguna manera solventados con las voluntades futuras, es decir, con manifestaciones de lo que se va a hacer de ahora en adelante, como si en los juicios no se estuviesen juzgando hechos del pasado.
Turull le ha dicho al propio Llarena que quería creer en la independencia del Tribunal Supremo, pero lo que ve, según él, es que esto es un juicio político.
Gràcies, Patricia. Una última hora que ens arriba ara mateix des del Suprem. El jutge Pablo Llarena acaba de confirmar el processament dels 23 dirigents del procés pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència al rebutjar tots els recursos que s'han interposat. Les defenses encara poden recórrer davant de la sala d'apel·lacions d'aquest tribunal del Suprem. Quan aquesta es pronunciï serà quan els processaments seran ja del tot ferms. Mentrestant, Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament, ha tornat a carregar contra el govern de Mariano Rajoy per no recórrer davant del Constitucional al vot delegat dels fugits Puigdemont i Comín. Arrimadas alerta d'un possible nou president de la Generalitat teledirigit des de Berlín per Puigdemont. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda. La líder de Ciutadans ha criticat el que considera l'última ocurrència de l'independentisme, que és esperar la decisió unilateral i única de Puigdemont. Arrimadas considera que el futur candidat o candidat a la presidència té dues opcions: ser una titella del propi Puigdemont i continuar amb un procés que qualifica de fracassat, o acceptar la realitat i presentar un programa de govern per tots els catalans.
Això és només posar una titella perquè faci el mateix que el senyor Puigdemont i estiguem un altre cop en un procés repetit, o realment assumiran el seu fracàs, posaran un president o presidenta que pugui governar i que tingui un projecte per Catalunya, un projecte molt diferent al que va fer Puigdemont.
D'altra banda, Arrimadas ha culpabilitzat a Mariano Rajoy que Puigdemont i Comín no puguin delegar els seus vots a la cambra catalana, claus en la segona votació d'investidura per no presentar recurs al Constitucional. Ciutadans qualifica de vergonya que Puigdemont i Comín no puguin votar i cobrar el seu sou de diputat i denuncia que es vulnera el reglament del Parlament perquè únicament regula la delegació de vota per malaltia o maternitat, situacions que no corresponen als dos diputats que no s'han presentat davant la justícia.
I el partit Vox ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres de la mesa per tramitar la modificació de la llei de la presidència. A través d'una piulada al Twitter, Torrent ha dit que la querella no fa variar els seus plans. Andrea Guerrero, bona tarda.
Bona tarda. El text que ha presentat Vox els acusa de prevaricació i desobediència per haver admès a tràmit la votació de la modificació de la llei, una tramitació que es va fer tot i els advertiments del Tribunal Constitucional que prohibia la investidura a distància de Puigdemont. Vox recorda més que fins i tot el Consell de Garanties Estatutàries i els lletrats del Parlament es van oposar a la modificació de la llei. El partit demana més la detenció i empresonament preventiu urgent i sense fiança per a Torrent i els tres membres de la mesa, Josep Costa, Eusebi Capdepadrós i Alba Vergés, per així evitar la reiteració delictiva. Santiago Abascal és el president de Vox.
que hemos solicitado la detención, puesta a disposición judicial y envío a prisión provisional sin fianza tanto del presidente del Parlamento de Cataluña como de los otros tres miembros de la mesa del Parlamento como único medio en estos momentos para evitar la reiteración delictiva. Y esto sin haber entrado a valorar las posibilidades de fuga que sus secuaces han demostrado durante los últimos meses.
Per cert, que el partit també demana com a mesura cautelar que es prohibeixi la celebració de qualsevol acte, plenari o sessió que s'admeti a votació, aprovació i execució d'aquesta llei. Com a reacció a aquesta querella s'ha pronunciat Roger Torrent. A través d'un tuit, el president del Parlament ha reafirmat el seu compromís amb el lliure debat parlamentari, la dignitat de la cambra i la llibertat d'expressió. Torrent assegura que la querella no farà variar els seus plans.
Gràcies, Andrea. Mentrestant, els tres partits constitucionalistes a Badalona han començat a negociar una alternativa al govern de l'alcaldessa de la CUP, Dolors Sabater. Tot i que les converses estan en fase molt embrionària, tant el Partit Popular, guanyador de les passades eleccions, com des de Ciutadans, es mostren disposats a trobar punts d'entesa més enllà de qui ha de ser l'alcalde de Badalona. Des del PSC, que fins ara ha fet costat a Dolors Sabater, guarden silenci, però no tanca la porta a un acord que, en primer lloc, han dit ha de passar per un programa de govern del que se'n començarà a parlar la pròxima setmana. Yolanda Canales.
I per començar, demà mateix, PP i Ciutadans mantindran un primer contacte. Sobre la taula, diuen, propostes realistes que ajudin a solucionar els problemes greus que té Badalona per la mala gestió del govern presidit per Dolors Sabater. Per exemple, millorar la seguretat, els serveis socials o fixar les inversions prioritàries pel que queda de mandat, tenint en compte que només s'han executat un 3,5% de les inversions previstes. El popular Xavier García Albiol diu que és sobre aquesta base que han de començar a parlar i mirar d'arribar a un acord que veu possible per sobre dels personalismes i de qui pot ser l'alcalde. Després, ha afegit, ja vindrien els noms. Segons ha explicat a COPE, per lògica, hauria de ser la llista més votada, el PP, que va guanyar les eleccions amb molta distància respecte als altres partits, però també precisa que Badalona viu una situació d'excepcionalitat i no es tancant a cap fórmula sempre que sigui sensata.
Creo que hay mimbres suficientes para ponernos, pues entonces hablamos en nombre de las personas. Lo lógico y lo normal sería que quien ha ganado las elecciones y no las ha ganado de forma muy ajustada tenga la alcaldía. Eso sería lo normal, pero como Badalona está en una situación de excepcionalidad, nosotros lo que queremos es sentarnos y usar todas las fórmulas para llegar a un acuerdo siempre y cuando sea responsable y sobre todo sea sensato.
Per la seva banda, el regidor de Ciutadans a Badalona, Juan Miguel López, diu que és una urgència atendre els veïns de la ciutat i per això demana altura de mires tant a Partit Popular com a PSC perquè al final que s'arribi a un acord depèn d'aquestes formacions. Creu que la visió de ciutat ha d'estar per sobre de noms i partits.
Tenemos que intentar atender a los vecinos de la mejor manera posible durante este año y esperar que en mayo de 2019 los vecinos decidan qué partidos quieren o que gobiernen la ciudad. Yo creo que si nos centramos en los problemas y somos capaces de transmitir que el gobierno durante este año se va a preocupar de esos problemas, yo creo que la mayoría de la población va a entender, independientemente de quién sea el alcalde, que estamos trabajando para la ciudad.
Ja la propera setmana podrien arribar els contactes més intensos, especialment entre PP i PSC. Els socialistes afronten aquesta situació amb prudència.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
14 minuts i les 3 de la tarda us expliquem ara que el 20% dels celíacs utilitza internet com a font principal d'informació per seguir una dieta sense gluten. Una enquesta que ha fet pública avui l'Associació de Celíacs de Catalunya alerta del perill que suposen les webs amb continguts confús o falaç. Ana Urós.
Olga Cuesta, presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, alerta del perill que suposa recórrer únicament a la informació de la xarxa, ja que si l'alimentació no és l'adient, la celiaquia pot derivar a altres malalties com els problemes de creixement, l'anèmia, l'osteoporosi o la infertilitat. Des de l'associació també s'ha demanat desconfiar dels titulars extravagants que busquen ser un reclam, com les webs que ofereixen solucions a la celiaquia o les dietes miracle. Olga Cuesta també explica que el diagnòstic no és suficient per tractar la malaltia, sinó que cal seguir la dieta sota la supervisió d'un professional.
El que ens preocupa és que la velocitat d'internet, que dona moltes informacions falses i confuses, i recordem una vegada més que només s'ha de retirar el gluten quan hi ha un diagnòstic clar per part d'un digestòleg, no abans, perquè ens portaria a un diagnòstic d'un fals negatiu. I començar una dieta sense gluten sempre de la mà del dietista nutricionista.
L'objectiu de la campanya és aconseguir que els professionals sanitaris derivin a les associacions de pacients o als nutricionistes si consideren que no tenen prou informació per donar als malalts, ja que també pot haver-hi riscos per contaminació creuada en els aliments en el que el seu origen no contenen gluten.
I els gestors administratius veuen inexactituds en el 30% dels esborranys de la declaració de la renda. Els gestors ho atribueixen a la falta de rigor necessari per part de l'agència tributària. Daniel Parada.
Segons les dades del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el 30% dels esborranys de la renda segueixen contenint errors o manca d'informació rellevant que pot canviar el resultat de la declaració. S'ha advertit que els nous sistemes i tecnologies que es proporcionen per fer de la declaració, com l'aplicació mòbil, el renda web o el servei telefònic, poden donar una falsa aparença de facilitat i fer que el contribuent confirmi la seva declaració en pocs minuts amb uns quants clics sense contrastar la informació. Per Jordi Altalló, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi d'Administratius, aquesta aparença de facilitat ha creat una tendència on molta gent no es revisa en cap moment el contingut de la declaració i la lliura de forma errònia i precipitada.
Lo que subyace en el fondo es, miri, vostè no es revisi la declaració de renta. Vagi i presenti-la. La gent lo que vol és, ¿cuánto me sale? -2,47, ping, Dios. Amb la idea aquella que us deia abans, quan més de pressa envia la declaració de renda, més de pressa em pagaran, que això no és veritat.
Els gestors administratius recorden que el contribuent pot fer una rectificació de la seva declaració fins al 2 de juliol. També destaquen que el temps estimat que triga l'administració per solucionar les incidències pot superar els 12 mesos.
Més coses, divisió d'opinions entre els barcelonins davant la proposta de cobrar un peatge per accedir a grans ciutats com Madrid o Barcelona en hores punta. És una iniciativa de FEDE, a la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, i té com a objectiu pal·liar els problemes d'embussos i contaminació atmosfèrica, com ja sap, per exemple, a Londres, Milà o Oslo. L'Aleix Sagrera ha parlat amb els autors d'aquest estudi i també ha escoltat què diuen els barcelonins al respecte.
El projecte ha quantificat els costos i assenyala que els embussos fan que els trajectes en cotxe s'allarguin un 25% més de mitjana. En hores serien unes 119 l'any per conductor a Barcelona i 105 a Madrid. Hi ha diners 175 milions d'euros cada ciutat. Ricardo Flores, professor de la Universitat Rovira i Virgili i un dels autors de la proposta, ha mencionat que és la mesura més eficient i eficaç per minimitzar la contaminació i els taps als carrers i carreteres de Barcelona, i també ha parlat sobre els efectes del peatge.
Són mesures en les quals les persones que més valoren acceder a les ciutats en hores punta són les que al final acaben pagant el peatge que s'estableix i són les que acaben accedint al centre de les ciutats.
El peatge se situaria a l'entrada de la ciutat i en quant al preu costaria entre 1 i 2 euros i s'assegura que en els casos que ja funciona el suport a la mesura va augmentar després d'implementar-la. Els ciutadans de Barcelona hi troben factors a favor i en contra.
Jo ja estaria d'acord, sí, em sembla bé. Tot el que sigui per millorar el medi ambient, doncs endavant.
Poco efectivo. Lo que hace falta es concienciar a la gente que no coja el coche.
Me parece estupendo y así no habría tanto coche.
Crec que hi ha altres alternatives. Com quina? Restringir directament el tràfic. No cal posar un peatge.
La proposta consisteix en fixar primer un import molt baix en fase de prova i avaluar quin és l'efecte. A partir d'aquí suggereixen anar ajustant el preu fins a aconseguir que el trànsit sigui fluid.
Ja que parlem de cotxes, us direm que la multinacional Nissan té en marxa aquesta setmana una campanya on els consumidors poden provar en tots els concessionaris de Barcelona la tecnologia ProPilot. És el primer pas del que s'anomena conducció autònoma que incorpora alguns vehicles de Nissan. Alberto Suna.
Ja està en marxa la setmana Nissan Barcelona. El fabricant japonès posa en venda 500 cotxes de diferents games amb unes condicions de compra molt assequibles pels seus clients. La campanya va començar el 7 de maig i finalitza aquest dissabte 12 de maig. Nissan fa aquesta iniciativa per primera vegada i es farà només als concessionaris de la ciutat condal i les afores. L'incentiu i la novetat és aquesta nova tecnologia ProPilot que el model Nissan Qashqai porta ja incorporat. Es tracta d'una mena de conducció autònoma que reforça el control del conductor sobre el vehicle, rebaixa estrès i augmenta també la seguretat. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, el responsable de comunicació de producte, Abel Simón, avisa que, tot i ser un alivi pels conductors, el ProPilot requereix posar els cinc sentits a la carretera.
Es decir, tiene que mantener los ojos en la carretera, las manos en el volante, porque al fin y al cabo la utopía esta de la conducción autónoma 100%, o tal y como algunos la pueden concebir de estar leyendo el periódico mientras está al volante, todavía está un poquito lejana.
Simón ha assegurat que l'objectiu de la campanya és vendre aquests 500 cotxes i donar a conèixer els seus productes. Fins ahir, diu, ja s'havien vengut 134 unitats.
Us expliquem ara que hi ha malestar i tensió entre els funcionaris i també el director del centre penitenciari de Cambrians. El motiu, els canvis en les estructures i funcions i també en els diferents departaments de la presó i que el director, diuen els sindicats, ha posat en marxa sense negociar-los amb els treballadors que avui mateix han demanat la seva dimissió. Arnau Sanz.
El centre sindical independent i de funcionaris s'assegura que l'actitud dèspota i autoritària del dirigent de Briansu, Josep Font, ha sigut el que ha portat avui els sindicats a mobilitzar-se per demanar el seu cessament. El CSIF afirma que entre les accions denunciades es troben assetjament laboral, agressions al personal o la vulneració de drets de llibertat sindical, entre d'altres. Per aquest motiu, els treballadors del centre penitenciari se senten perseguits, insultats i amenaçats per la gestió del director. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, Juan Luis Escudero, responsable de CSIF Presons a Catalunya, ha fet evidents les conseqüències que ha patit la presó amb aquesta direcció.
Lo que ha conseguido es prácticamente desmoralizar una plantilla que durante muchos años ha sido un referente en todo el sistema penitenciario catalán, que ahora se encuentra que el director pues ha destrozado. Está creando una gran conflictividad, la plantilla tiene un sentimiento de que cualquier tipo de agresión que sufra quedará impune.
A tot això se suma la denúncia que els sindicats fan sobre la llarga i igual de polèmica trajectòria de Josep Font a altres centres penitenciaris. Des del mateix centre sindical s'anuncia, per tant, que les protestes i mobilitzacions no s'aturaran fins que cessi el director.
Entrem ja a la recta final de l'informatiu migdia, com sempre, amb la cultura i després la crònica invisible del Pepe Collado, a punt ja l'agenda cultural que ens ha preparat, com sempre, la Montse Rodríguez.
La Setmana de l'Arquitectura 2018 és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Fundació Mies van der Rohe per apropar l'arquitectura a la ciutadania i reflexionar sobre com els edificis i les estructures que ens envolten tenen una incidència en les nostres vides. Les activitats tindran lloc en diferents espais de Barcelona des de demà i fins al 20 de maig. Hi hauran projeccions de pel·lícules i documentals en clau arquitectònica, visites i rutes guiades per descobrir l'arquitectura dels 10 districtes de la ciutat, mostres i tallers, entre d'altres. Per cert, La Model és l'espai convidat en aquesta edició. L'antiga presó participa en la Setmana d'Arquitectura amb instal·lacions artístiques, xerrades i exposicions.
Algo lo que me invade.
I la música sempre va bé. Atenció, perquè Fito i Fitipaldis torna als escenaris amb una gira molt especial per celebrar el seu 20è aniversari de trajectòria. 20 anys, 20 ciutats, que arriba el dia 11 i fins al 12 de maig al Palau Sant Jordi, on el grup presentarà un repertori amb els seus grans èxits. En cadascú dels concerts, Fito convidarà diferents artistes i amics a pujar a l'escenari per compartir cançons com aquesta.
I amb aquesta bona música arribem ja a la crònica invisible del Pepe Collado i les seves notícies que no surten en grans titulars. Vinga, Pepe, endavant.
Avui la crònica invisible parla del primer amacódromo d'Espanya. Móstoles és la ciutat de Madrid que estrenarà el 26 de maig el primer amacòdrom del país per reivindicar el dret a la mandra. Han estat els veïns de Móstoles els que han teixit a mà les hamaques per ensenyar als joves a estar al costat de la natura sense fer res. El primer amacòdrom d'Espanya s'ha instal·lat al parc de la finca Liana de Móstoles. Més de 40 hamaques teixides per un centenar de veïns de Móstoles per reivindicar el dret a la mandra. La creació d'aquest original parc d'hamaques va sorgir de l'exposició Érase una vez Móstoles 2030, una iniciativa impulsada pel Centre d'Art 2 de maig i, a més, ha comptat amb la col·laboració del col·lectiu Teixint Móstoles i ha rebut el suport de l'Ajuntament de la població. El primer amacòdrom d'Espanya no és només una forma d'aprendre a perdre el temps. Les feines artesanals, tradicionals i el treball en grup són els objectius més importants del parc. Han col·laborat una veintena de persones, la majoria mestresses de casa. Segons algunes de les elaboradores d'hamaques textiles, la idea original de fer l'amacòdrom va sorgir d'una nena petita de Móstoles que va dir que li agradaria que hi hagués hamaques per la ciutat per la gent cansada. La idea ja és una realitat. El pròxim 26 de maig, Móstoles, poble de Madrid, estrenarà el primer amacòdrom d'Espanya. Entre d'altres coses, servirà per perdre el temps, descansar i mirar les musaranyes.
Molt bé, doncs ja veurem quan instal·len algun amacòdromo també aquí a Catalunya, i si no, doncs anirem a Madrid, a Móstoles, a estrenar-lo i a poder-lo comprovar, i evidentment el Pepe Collado i jo els ho explicarem. Hem de deixar-ho aquí, fins aquí el repàs que hem fet a les notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. D'aquí uns instants, com sempre, arribarà la línia editorial COPE. Després, com ja és habitual, Ángel Espósito ho té tot a punt per explicar coses dins de la tarda, a partir de les 3 en punt, i a les 3 i 5 l'actualitat esportiva de les últimes hores amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra. Nosaltres ho posem aquí el punt i final. Gràcies, que vagi bé. Molt bona tarda.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Charlie, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tenis sí. I bicicleta encara fem, sí,
encara faig, cada setmana. I si em paro ja no arrenco.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.